l'audiovisual.
No podem tornar de Sitges sense desitjar-vos una bona fi del món. I així com la setmana passada l'audiovisual, aquest programa de bandes sonores, us acompanyarà fins a les 4 de la matinada i gràcies, Sant Maceda, una vegada més, per ser el company de viatge indispensable d'aquesta experiència. Si la setmana passada fèiem un post-apocalypse one, avui farem un post-apocalypse reboot. I, en definitiva, conclourem aquesta aproximació a través de les bandes sonores de pel·lícules determinades al que és el cinema post-apocalíptic. Ara mateix, tal com ho sentim, tenim a dues germanes en un casament enmig d'un desordre còsmic, amb Kirsten Dunst, amb Charlotte Gainsbourg i Charlotte Rampling, en una festa en una villa meravellosa, mentre hi ha un planeta que és a punt d'estavellar-se contra la Terra. Per tant, una pel·lícula que Lars von Trier va concebre, escriure i dissenyar en un període catàrtic de drogues i alcoholisme, fent un viatge mental autodestructiu potentíssim. Era el tercer títol de la trilogia de la depressió amb Anticrist i els dos Nymphomaniac. I la pel·lícula proposava la mateixa descomposició harmònica del Tristany i Isolde de Richard Wagner que sona a la seva banda sonora. Era Melancolia de Lars von Trier del 2011 i el Tristany i Isolde adaptat i dirigit per Richard Hein. Doncs bé, anem per feina. Viatgem al 2035, no hem arribat encara, però en realitat retrocedim al 1995, quan Terry Gilliam, sense el seu humor habitual, va demanar a Bruce Willis i a Brad Pitt que l'acompanyessin a un viatge a un món catastròfic per identificar el virus que va exterminar, diuen, a la humanitat. Era el remake d'un curtmetratge genial de la GT de Chris Marker. I el músic va ser Paul Buckmaster, que va morir fa 2 anys i era un dels pioners del so simfònic en el pop i el rock. Era l'home darrere de Space Oddity, de David Bowie, o de Moonlight Night, dels Rolling Stones. Havia deixat la música de cinema el 1999 amb Son of Dracula i el millor treball que va fer per les pel·lícules va ser aquest 12 monos. 12 monos i els somiadors desperten. 12 monos amb Paul McMaster, perquè l'apocalipsi pot ser èpic, però sobretot és desolador. I hem de tendir una mica la introspecció. Què passa amb el planeta, amb l'univers, amb la nostra vida? És el que deia la pel·lícula i ho tornarem a sentir i fer una parada al 2027. Encara tampoc no hem arribat. En un món on les dones són infèrtils i el protagonista intenta protegir a una noia embarassada enmig d'un caos mundial de migracions. Comença a semblar el món que vivim. Clive Owen, Julianne Moore i Michael Caine van ser els protagonistes de Children of Men, Hijos de los Hombres. Després de Harry Potter, va ser el film que va llançar Alfonso Cuarón al virtuosisme total en el cinema, en companyia del fotògraf Emmanuel Lubezki i d'un músic, John Taverner, que va morir també. Mort el 2013, un mestre i alumne de la Royal Academy, que va treballar poc pel cinema, curts, TV movies i dues pel·lícules. Una altra va ser Batalla en el cielo, de Carlos Reigadas. Hijos de los Hombres, anem a sentir un fragment que es diu Mare de Déu, resisteixo. A l'audiovisual venim a sentir plaer, sentir música i també a descobrir-la i a comprovar per què el món de la banda sonora ha estat un element decisiu en l'evolució de la història de la música al llarg del segle XX. i que duri. Doncs bé, retrocedirem encara més en aquest post-apocalipsi i anirem fins al 1999, que per nosaltres és el passat, però quan es va fer la pel·lícula era el futur, perquè el 1983 Luc Besson va fer el seu primer llargmetratge, Le Dernier Combat, Kamikaze 1999, que era una pel·lícula on trobem una terra desolada, una altra vegada, en negre i blanc, devastada, tota de runes, on la humanitat no parla i trobar menjar és l'única activitat, a banda de fer-se mal els uns amb els altres. També va ser la primera aportació al món de la música de cinema en llargmetratge del compositor habitual de Luc Besson, Eric Serra, un dels patriarques dels sintetitzadors atmosfèrics de l'època. Eren molt joves, tenien 25 anys, però van guanyar amb aquesta pel·lícula tots els festivals de cinema fantàstic importants del món, a Borias, Fantasporto, Sitges i Brussel·les. De Le Dernier Combat, processó al temple de Sakuashi. Us sembla bé que posem una mica de simpatia en el tema ja posats, no? Per exemple, per explicar aquesta extrema soledat sempre, però en aquest cas d'un robot fan de Hello Dolly, de Silent Running, d'Amunt, que ha de netejar la terra de tota mena d'escombraries letals, inspirat per Chaplin, per Keaton, per Chernobyl, per Blade Runner, per 2001, per Corto Circuito, per exemple, no? Doncs ens trobarem a Wall-E, que és un dels cims estratosfèrics de l'experiència Pixar en el món de l'animació, d'acord? El músic Thomas Newman, que mai ha guanyat un Oscar i que és un cas ja com per acusar l'acadèmia de ceguesa absoluta i total. Un músic de jocs i de distorsions totals, de sons que semblen desarticulats, una mica segmentats, desfragmentats, per entendre'ls, deshumanitzats, fins i tot, fins que delaten que pensa en les notes que feia servir John Williams a Encuentros en la tercera fase, les cinc notes, la creació d'un llenguatge musical primitiu per comunicar-nos millor. I a partir d'això, ell articula el seu propi llenguatge. Wall-E i el tema Wall-E Pod Adventure, de Thomas Newman.
L'audiovisual.
Som una gent que ens agrada la música, ens agrada el cinema, ens agrada molt la música de cinema i cada setmana a aquesta hora, durant una hora, i gràcies si ens escolteu a través del podcast, intentem demostrar quanta bellesa s'amaga i quanta creativitat en aquest considerat subgènere dins del món de la música. Ha, ha, ha. Bé, doncs, parlant d'apocalipsi o de post-apocalipsi, que és el tema al que dediquem al programa de la setmana passada, i aquest, arribem al compositor que més s'ha dedicat, serà casualitat o no, però, en fi, James Newton Howard. És un compositor post-apocalíptic, evidentment, no? Pur Los Angeles, té 67 anys, És el típic músic creat en una universitat americana amb un vincle molt important amb Elton John, per exemple, o amb Barbra Streisand, de qui va ser company en la vida real i també professional durant una època, o el director M. Night Shyamalan. Per cert, també molt maltractat als Oscars, ha estat 8 vegades finalista i no ha guanyat mai el premi de l'Acadèmia, i del que va fer i que va arribar a ser finalista als Oscars, a mi m'agrada moltíssim, 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 especialment la banda sonora del Bosque, que va fer precisament amb M. Night Shyamalan, amb qui obrirem aquest espai ara de 4 bandes sonores de James Newton Howard sobre el món postapocalíptic. La primera, dirigida per Shyamalan, és The Happening, aquí titulada El Incidente. Una història d'una plaga que agredeix, com ho fan els zombis o els fantasmes, a la bona gent de Pennsilvània, és a dir, Mark Wahlberg i la seva família. Comencem, doncs, amb uns títols de crèdit. Fem una segona dedicada a James Newton Howard. Mensajero de Futuro era The Postman, una pel·lícula dirigida i interpretada per Kevin Costner. Un fracàs en el seu moment. La va fer el 1997, té lloc el 2013, i promet el retorn d'un bon govern a una Amèrica misteriosament deserta després d'una catàstrofe. I la gent se'l creu. I potser és veritat, potser no, però és el mercuri d'un nou gran somni americà. Proposta musical pels títols de crèdit de The Postman. tercer capítol, James Newton Howard, anirem als títols de crèdit finals d'una altra pel·lícula amb Kevin Costner, però ara dirigit per Kevin Reynolds. Un altre fracàs, per cert. En lloc del desert i el cotxe abandonat de sempre, aquí tenim un oceà desèrtic. Els pols fosos han inundat el planeta. Potser de tot el que estem explicant és el postapocalipsi més possible i més imminent. La pel·lícula és Waterworld. I com a epíleg d'aquest segment dedicat a James Newton Howard, una quarta mostra del seu talent, l'epíleg de la banda sonora de I Am a Legend, Soy Leyenda, l'adaptació que va fer Francis Lawrence amb Will Smith de protagonista de la novel·la del gran Richard Matheson. Un Will Smith vigilant a Nova York, salvatge a Nova York, assolat per una epidèmia, ocupat per vampirs. La pel·lícula s'acaba amb aquesta música. He dit Richard Matheson, l'autor de Soy Leyenda, I'm a Legend, un visionari. Va crear una novel·la sobre un home contra tot i sol en un planeta. Aquesta novel·la del 1954 va tenir una influència enorme a la història del món del cinema, de la televisió, de la literatura, etc. En companyia de treballs que havia fet per The Twilight Zone o el guió del Diablo sobre ruedas, la primera pel·lícula de Steven Spielberg, no? Ell dibuixava el panorama després d'una guerra bacteriològica on el planeta està ple d'infectats i de vampirs. I sempre hi ha un home sol contra tots ells. És el naixement de tot el món zombi actual, que quedi clar, no? I acabarem, i a la recta final d'aquest audiovisual d'avui, farem una sèrie de aproximacions a pel·lícules directament adaptades de la seva novel·la o inspirades per la seva novel·la, com és el cas de The Girl, The Flesh and the Devil, un film del 1959 de Ronald McDougall, que, la veritat, oferia un panorama amb Harry Belafonte com a protagonista insòlit en el cinema d'aquella època. A més, la banda sonora és d'un dels grans clàssics de la música del Hollywood de tota la vida, Miklos Rozsa. On the Beach, l'hora final aquí, va ser una pel·lícula del 1959 dirigida per Stanley Kramer, que no es basava en Richard Matheson, sinó una novel·la de Neville Shute, però es va inspirar en ell. I, evidentment, l'ombra de Matheson és allargada. Explicava la història que, després d'un extermini nuclear mundial, com no, alguns supervivents australians viatgen en submarí a la recerca d'altres humans. Entre ells, Gregory Peck, Fred Astaire, Ava Gardner i Anthony Perkins, tot un repartiment, i un músic, Ernest Gold, que dibuixa la ciutat desolada. El 1964, Richard Matheson s'autoadapta en el guió d'una pel·lícula que es diu The Last Man on Earth. La va dirigir Sidney Salkoff i la música és de Paul Soutel i Bert Schefter. De sèrie B total, músics i directors de trinxera. I en Vincent Price sembla un Corban. La veritat és que la seva modèstia és la seva grandesa. N'és de típica, aquesta banda sonora. I ara vindrà una de ben curiosa, molt característica, del 1971, quan Boris Sagal, un director fet a mida de la televisió dels 60, és a dir, va fer episodis de tot, de Doctor Kildare, de Odacés el Juego, de Hong Kong, el que vulgueu, no? Va fer una nova adaptació de la novel·la de Richard Matheson, que va titular The Omega Man, aquí retitulada El últim hombre, punts suspensius, vivo. Charlton Heston era el protagonista i la pel·lícula era com una mena de Abre los ojos, però versió Los Angeles. La mateixa història de sempre, món que ha desaparegut, no hi ha gens de gent enlloc, només hi ha un home que es passa mitja pel·lícula fent una mica d'aventura, d'intentar trobar gent, d'intentar trobar coses... I el músic Ron Grainer ho il·lustra amb aquella mena de música interessant però frivoleta de l'època, aquesta. El nostre propòsit ha estat al llarg d'aquest programa i el de la setmana passada acompanyar el Festival de Sitges i el seu tema monogràfic, aprofitant l'aniversari de Mad Max. Doncs bé, fer una mica de viatge a través de bandes sonores que defineixen el cinema post-apocalíptic. Espero i esperem no haver-vos exterminat com a la resta del planeta amb la selecció musical que us hem ofert. De manera que, per acomiadar-nos i com a última mostra, una cosa que s'aparta absolutament de tot el que fins ara hem escoltat. Ens hem d'anar cap a Rússia i ens hem de posar en mans i fer-li confiança a un director genial, un dels grans de la història del cinema, Andrei Tarkovsky, i acompanyat del seu músic de capçalera en l'època, que era Edvard Artemiev, i un director d'orquestra que té a veure amb un gran compositor rus de l'època clàssica, Emin Khachaturian. Parlem de Stalker, que adaptava una novel·la d'Andrei Strugatsky. S'ambientava a la zona, una mena de Txernòbil mundial habitat per éssers d'altres dimensions. Una mica d'Aliens a la russa. Mosfilm, producció pura, en blanc i negre, plena d'enigmes, com una meditació. 162 minuts de meditació. No duraràs 162 minuts, però és el tema final del programa d'avui, de Stalker, el tema meditació.